Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne. A partir d'ara i durant els pròxims minuts anirem desgranant, anirem repassant l'actualitat municipal, tot allò que sorgeix de les responsabilitats de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i de les actuacions de les diferents àrees i regidories. I ho farem amb els regidors del Partit Popular. Avui és el torn del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i nosaltres hi són el regidor Joan Font, bona tarda.
Bona tarda.
I la regidora Gemma Margalef, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Normalment ens remetem a temes d'actualitat. La setmana passada vam tenir una sessió plenària, però va ser un ple de molts de tràmits, a més de curt, poc habitual al nostre ajuntament, no? Històricament hauria de fer molta memòria per a recordar-me d'un ple de 7 minuts, per tant, molt curt, però molt de tràmit, no?
Sí, inclús hi havia un regidor que estava, un regidor de l'equip de govern, no cal dir qui era, no, que diu, quan li vaig dir que aquest ple duraria màxim 10 minuts, no s'ho creia, quan li vaig dir. I al final del ple me va fer irritar perquè vaig complir en el que vaig dir, encara em vaig quedar curt 3 minuts. No? Bé, quan hi ha unanimitat, més que la duració en si, això és positiu, això vol dir que hi ha consens i això és la valoració que hem de fer políticament. Nosaltres ja no vam poder fer cap valoració del contingut del ple quan els vostres companys feu l'allò, perquè amb una unanimitat el que l'únic que pots dir és que molts de punts ojalà fossin així, no? Això vol dir que el sentit de la objectivitat, el sentit de la responsabilitat amb aquest ple sortosament va ser unànim en tots els punts i en temes, alguns temes bastant importants que ens poden afectar immediatament, no? Com pot ser el tema de la reforma de la llei de sostenibilitat i de les hisendes locals, no? I aquí, doncs, bueno, si dones la paraula, doncs podem comentar algunes coses.
El fet este, una part important el tenen les comissions informatives, de que els plens...
Jo penso, penso i que sóc sincer, franquint, les comissions informatives, nosaltres, el nostre grup, sempre ha dit el mateix que ha dit a la comissió, ha dit al ple.
Sí, comissions informatives, per a que la gent que no ho sap, són unes reunions dels regidors
per preparar els
moltes
punts,
ocasions tècnics,
els dictàmens dels punts, i nosaltres hem sigut sempre, hem dit el mateix, el que han proposat, el que pensem, el que ho hem dit sempre, igual a la comissió informativa que al ple. A la comissió informativa se fa un acte, però ningú mos escolta, i al ple hem dit exactament el mateix, hem sigut coherents. Altres grups pues prefereixen més guardar la seva estratègia política, que és legítima, evidentment, i el ple, pues, evidentment, pues, fan el seu plantejament d'una manera, pues, ja més oberta, que potser que ho fan en la comissió informativa. Però, bueno, nosaltres considerem que les comissions informatives estan per tractar el punt, inclús algunes suggerències que tu o el nostre grup, en aquest cas, que han hagut casos que sí que ha sigut així, s'han introduït i s'han modificat al ple, i per tant crec que són positives. És a dir, dir el que tu creus que tens que dir i proposar. I per tant, nosaltres som responsables dels nostres fets i així és.
Comentàvem que un dels punts importants, a més de complir amb l'última tramitació que ha de permetre, pues, posar en marxa la famosa carretera de la Costa, va ser precisament ratificar en sessió plenària el fet de que l'Ajuntament s'afegeix al recurs presentat al Tribunal Constitucional pel tema de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local, no?
Bé, tècnicament s'hi diu formalització del conflicte en defensa d'autonomia local. O sigui, tècnicament és això. Perquè és una figura, perdona que ho expliqui una miqueta, però m'agrada fer pedagogia una miqueta del tema, no? És una figura recollida a l'article 75, tercer de la llei orgànica del Tribunal Constitucional. I aquí, aquest instrument necessita el suport d'una quarta part dels municipis de tot l'Estat, que una quarta part dels municipis són 1.160. Amb això seria suficient per presentar-ho en forma i temps. I això representa aquesta sexta part, que són, en habitants serien uns 7.854.000 habitants. No? Llavors, creiem que vulnera l'article 137 i 140 de la Constitució, que fa referència a l'autonomia local dels ajuntaments. De totes maneres, a l'avantprojecte, que això ja va tindre forma, inclús va tindre negociació una Federació de Municipis i Províncies d'Espanya, el juliol de 2013, inclús el Consell d'Estat ja va intuir que podia haver una certa inconstitucionalitat en l'aplicació d'aquesta reforma de llei. No? Ja va insinuar això. No? Bé, ara el que fa el govern central és ja aplicar-la, però dona un termini d'adaptació fins al 2015 per a que ens doncs, poguéssim acomodar amb això. A veure, en què ens afecta? A veure, fem una miqueta d'història. Jo aquí, amb molts anys que vaig ser alcalde i regidor, tots els ajuntaments, tant de Catalunya com d'Espanya, sempre han dit que assumim moltes competències que nosaltres no tenim. Jo les valoro en un percentatge del 25-30%. I això sempre ha sigut una reivindicació històrica dels municipis de que una sola competència, una administració, o una administració, una sola competència. I això és així. Ara han agafat fil a l'agulla, han acollat bé això, amb el lema este, una administració, una competència, i estarem fiscalitzats a través dels interventors, perquè tindran que posar un interventor, ens tindran que posar els secretaris, les diputacions també tindran un paper capdalt en aquest sentit, de que si un servei és deficitari, tens que justificar perquè és deficitari. I si tu aquests números rojos no els pots superar, l'administració més propera, que seria la Diputació, assumiria este servei. Posarem un exemple concret aquí a la cala. L'ambulància. L'ambulància, la salut no és el tema del servei, dels malalts, de transport, etc., no és competència d'un ajuntament. És competència de la comunitat autònoma. És el cas Catalunya. Nosaltres, quan s'apliqui això, si això prospera, clar, tenim un cost de 225.000 euros. I pràcticament cap ingrés. Si no són d'altres serveis, d'ingressos que té l'ajuntament. Per tant, no és deficitari el 100%. Segurament la tindria que assumir el que té realment la competència, que és l'administració autonòmica, en aquest cas la Generalitat de Catalunya. No? Però, clar, si nosaltres vam desitjar el seu moment amb voluntat política de que aquest servei, en aquell temps, era necessari per als nostres ciutadans i vam destinar, amb voluntat política, uns diners perquè la ciutadania pogués tenir un servei òptim.
I suposa que quan es va fer és perquè potser
havia una demanda,
que no s'estava prou cobert amb
la proximitat. No? La proximitat de l'Ajuntament respecte als ciutadans, això és inviolable. Això és inviolable. I aquí se pot trencar tot per efectes purament comptables.
Econòmics, sí.
A veure, això tenim que entendre que el polític a partir d'ara tindrà que ser polític gestor, no polític populista. I per tant és un toc d'atenció també, i això també ens anirà bé una miqueta de que la gestió té que ser important. Ara, l'autonomia no es té que perdre mai. I després també dona la porta oberta de qui diu, home, si vostès fan una competència que no és seva, facin un conveni a l'administració que té aquesta competència perquè poguessin sufragar els costos addicionals que té un ajuntament. Això seria desitjable. No. Això seria desitjable. Però quina garantia tenim que l'administració autonòmica més propera a nosaltres, que és la Generalitat de Catalunya, té cofinància un servei que considera que no és tan rellevant com pot ser per un ajuntament en concret. Este és el problema. Este és el problema que podem trobar. No? Bé, en el seu conjunt creiem que és una invasió. És una invasió competencial, se perd competències, i després l'administració local, que de totes les administracions que estan menys endeutada en el seu còmput, doncs també estableix altres criteris com pot ser els sous dels regidors, està establert segons el número d'habitants, considerem que això també pot ser racional, és a dir, un alcalde de Barcelona ja no cobrarà els 114.000 euros que cobra ara, sinó serà 100.000, i això va baixant depenent del número d'habitants que té. Després, pot comunar, van comunar serveis, també, això també és important, no pot ser que un municipi, jo vull tindre una piscina, per exemple, d'una capacitat gran, i després resulta que em costa molt mantindre, bueno, doncs busquem una, però sense obligar, busquem que hi hagi una porta oberta a mancunar un servei que ens pot beneficiar a diversos municipis. I després hi ha municipis petits que es poden agrupar amb altres municipis, vull dir, no tot és dolent, hi ha algunes coses que pot ser una lectura positiva, però en el seu conjunt considerem que això és una invasió competencial per a mi molt important, perquè l'administrador, que són altres els polítics de torn, tenen que estar a prop del nostre ciutadà i per tant atendre aquelles necessitats. Després, si anem a barallar-nos amb aquella comunitat autònoma que està perdent de nosaltres, de buscar un cofinançament que ara sí que obligarà a fer això, no? Llavors, és molt complexa, també veiem que no va acompanyada d'una memòria econòmica de quin cost pot tindre això. Sí que parlen de l'estalvi entre els 8 milions d'euros, però quin cost pot tindre, perquè les diputacions assumiran una quantitat de serveis impressionant i la capacitat de la diputació és la que és. Per tant, haurà un cost de posar més personal d'habilitació nacional, com poden ser interventors, secretaris, i dotar a la diputació d'una macroinfraestructura personal i sofisticada, que això considerem que, bueno, si estem ja aquí a Catalunya en un debat de que s'ha passat, de que els consells comarcals també hi ha una reforma a nivell, diguéssim, local de l'administració local de part de la Generalitat respecte als consells comarcals, que també ja la representativitat per consellers serà nula, serà un consell d'administració per alcaldes, que en aquest cas ho trobo raonable, però també ha hagut un excés d'empreses públiques sense cap justificació de res, han hagut consorcis sense cap mena de justificació, vull dir, en certa manera en algo sí que es posarà ordre, en algo sí, això era un desgavell, però el que a mi a nosaltres ens interessa és l'autonomia pròpia de la nostra identitat com a poble i que nosaltres sabem la realitat dels nostres veïns.
Clar, perquè per aquesta regla de tres els ajuntaments passen a ser plans, és a dir, no tindran fet diferencial. Les prioritats de cada poble no comptaran gaire, el fet de que algú entenga que necessita una ambulància o que necessita una llar d'infants i en un altre poble pensen que potser consideren que, pues bueno, que necessiten més una escola de música o una emissora de ràdio. Ho dic pel fet de que llavors ja tots els ajuntaments se dedicaran a fer exclusivament el mateix i unes funcions planes, no?
Exactament, i això és el que no estem d'acord. És a dir, que hi hagi un control.
Jo em pregunto en un programa electoral en unes eleccions municipals què posaran els partits polítics per a convèncer els ciutadans.
Sí, però a veure, hi ha que fer una reflexió d'això. Jo penso que també el polític populista que han hagut que han deixat els seus municipis, però no podem personalitzar perquè hi ha uns quants així, aquí ens afecten a tothom, no? I per tant valorem la part negativa, que tothom no és així, eh? També hem de tindre més cura, no?, en la cosa de gestionar, perquè també en certa manera tindràs que anar presentant comptes i fiscalització i tal. Jo penso que en 30 anys, i parlo de casa meva, de Catalunya, aquesta reivindicació als municipis de que assumíem un 30% addicional de lo que tenen competència no ha estat mai ateses, i mos ha vingut, per dir entre cometes, un de fora, entre cometes, amb tota la legitimitat, i mos hem posat ordre. Analitzem per què ha sigut això, perquè no hem sigut capaços a casa nostra, que tenim competències, de no poder arribar amb tot això, amb este desgavell, i parlo de casa nostra. És a dir, la pròpia Generalitat, en els governs que han hagut, perquè no han firmat convenis sapiguent que cada municipi ha tingut la voluntat política i econòmica de tirar endavant uns serveis socials que amb col·laboració econòmica entre els dos podia funcionar millor i este cost se podia repartir entre tots. No ho ha fet. La sinceritat, ningú ho ha fet. Jo, en la llarga trajectòria que he tingut de la vida municipalista, no he vist a ningú del govern de la Generalitat, a ningú, Convergència i Unió o Tripartit, que hagin tingut una sensibilitat a la demanda dels ajuntaments en quant assumir les competències compartides en serveis bàsics, com poden ser pobles turístics també, eh? Cada poble tindrà la seva realitat, però ser convenis puntuals en l'àmbit que un ajuntament pot assumir. I això no ho he vist, i per tant ara mos ha vingut un de fora i m'ho he dit, aquí posem això. Per tant, fem una miqueta de mea culpa perquè ha arribat això en 30 anys, eh? 31 anys que tenim vida democràtica als ajuntaments democràtics.
Aquests recursos, aquesta quantitat important de municipis que pareix que donaran suport al recurs, poden fer que es torni a obrir el debat i que pugui modificar-se una llei que oficialment va entrar en vigor a finals del desembre, no?
Sí, això ho va aprovar a finals de desembre, concretament el dia 30, i entra en vigor. El que passa que donarà un temps per adaptar-se, no? Adaptació. A veure si es declara inconstitucional alguns articles, o total o parcialment, tindrà que rectificar. I això no té altra manera que tirar marxa atrás. I l'altre dia vaig llegir a la premsa que la Federació de Municipis d'Espanya i Províncies, pues en la seva major part, aconsellen no presentar cap recurs contra aquesta norma, perquè ells han sigut col·laboradors, han fet moltes esmenes i el govern central moltes d'elles les ha adaptat. Aquí pot haver també, com tot arreu, quan el riu baixa molt revolt, pot haver tacticismes polítics de diferents colors polítics del govern central que ara, i altres que potser també han dit pues, bueno, pues, això hauria de posar ordre i són del mateix partit polític o no. Jo sé companys de partit del PP que governen en un ajuntament i no estan d'acord. Per tant, aquí hi ha gustos per tot. Per tant, si es demostra que vulneren aquests articles que abans he dit, del 137 al 140, doncs el Tribunal Constitucional podrà fer rectificar al govern central l'articulat que considera inconstitucional, i amb això estem, no? És l'única arma que tenim legal de poder demostrar al Tribunal Constitucional la vulneració d'aquests articles. I ja t'he dit abans, al començament de la meva intervenció, que el Consell Consultiu que té l'Estat ja va donar indicis de que podia ser, no dic tota la llei en si, però alguns articles inconstitucionals.
Anem a canviar de tema i anem a agafar temes que alguns dels quals ja havíem parlat amb vostès en aquesta taula, com és el tema de la tarifa per a fuites d'aigua, la modificació d'una tarifa que havia donat algun ensurt en algun veí de la població i que pareix que tenia cert consens de que com alguna cosa s'havia de fer. Tot i que es va deixar obert a complementar de quina manera s'havia de produir aquesta modificació, i suposo que en el transcurs d'aquestes setmanes alguna cosa més sabem, no?
Sí, bueno.
Més que, entre altres coses, perquè aquí també han hagut regidors d'altres partits polítics que han mostrat també certs dubtes a com pot acabar modificant-se aquesta taxa.
A veure, el principi de posar una tarifa especial per les fruites, per a mi és un pas endavant. Ja ho vaig dir al ple, ho he dit aquí, ja ho torno a dir. Per tant, el ciutadà guanya un dret que abans no el tenia. Per què no el tenia? Perquè tenia que pagar tota la seva fruita només en plaços, però total. Ara, amb aquesta tarifa especial, se fan uns tràmits que són iguals o no superiors a 50 metres cúbics mensuals de les facturacions, que això seria el que se li aplicaria, i depèn de quina època de l'any, i l'altre és a 35 metres cúbics mensuals. Per tant, això és un pas endavant. El problema és el que va plantejar algun partit polític, que va dir, escolta, i la resta qui la paga? Pues, vam tindre una reunió fa poc i la pagarà la companyia d'aigües, en definitiva l'Ajuntament. Pot ser injust o no, però tot ens pot passar. Ojalà no passi a ningú. Jo que li vaig proposar al regidor, al senyor regidor de Medi Ambient i de Finances, al senyor Montagut, és que hi ha una campanya, ja que es fa això, una campanya de prevenció de fuites. La companyia d'aigües, dins del seu contracte, està obligat a fer campanyes d'estalvi d'aigua i també de, pues ara seria bo de fer una campanya d'escolteu, mireu, les fuites poden venir, intentem que el propi usuari també vigili dintre les seves possibilitats, vigili pues, bueno, un grifo mal tancat, una fuita que, pues, que perd humitat i es veu una humitat, pues, no sé, una sèrie de consells, i posar-se pues, el fontaner oportú per revisar això, no? Vull dir, aquesta campanya de sensibilització també té que estar-hi. I l'altra és que en el propi rebut, en el rebut ja normal de l'aigua, també va sortir això, és a dir, el dubte que havia qui pagava la diferència, doncs, ho assumeix
l'Ajuntament,
és a dir, l'Ajuntament, en un principi, si tu vols, de solidaritat, no? Però sí que després hem que fer aquesta campanya perquè la gent se'n sensibilitzi, igual que aquella persona, doncs, bueno, que encara es banya en banyera i és millor en dutxa, o rentar-se les dents tancant un grifo, vull dir, una campanya de que és estalviar aigua, doncs una campanya de sensibilització. Això va dir que estava d'acord i, per tant, a la companyia se farà. I després, una cosa per a mi molt important. Nosaltres, quan tenim un rebut de l'aigua, un rebut propi, l'usuari, nosaltres ho sabem desxifrar, però hi ha gent que no ho sap desxifrar. És complexa. És complexa. Perquè entra en diversos conceptes, no? La tarifa de servei, la quota de servei, els trams que té l'aigua, els diferents trams i preus, la quota, el cànon de sanejament de la Generalitat. Fas un lío, no? Llavors, bueno, qui decideix de posar els preus de l'aigua? Doncs hasta ara ho fa la Comissió de Govern, perquè va haver un ple que el ple li va delegar a la Comissió de Govern tindre aquesta atribució o aquesta responsabilitat. Jo vaig plantejar de que, quan jo estava d'alcalde, ho teníem una comissió formada per tècnics, per la companyia d'aigües i per regidors, tant del govern de la Generalitat, de l'oposició, per a que poguéssim tractar tots els temes relatius a les tarifes, etc. No? I això és el que vaig proposar a ell, que no sigui la comissió de govern, perquè a mi em falten dades, per exemple, a nosaltres falten dades perquè el preu del mini transvasament de l'aigua del CAT té un preu. Jo no tinc a la mà, a l'abast, el preu actual que estem pagant.
El preu de cost de l'aigua.
Claro, per això, per analitzar-ho tot i fer un criteri propi i objectiu, nosaltres hem de tindre a l'abast molts dades, moltes dades. I això també li vam demanar que si ens podia fer arribar això. El que vam demostrar la nostra disconformitat era que al passar del trimestral al bimensual, que em sembla bé per raons d'eficàcia, se poden detectar fruites si la companyia se compromet a fer això, pues que la quota de servei, pues, que la pagàvem cada trimestre a 17,23 euros fixa, pues ara la cobrarem 6 vegades, la pagarem 6 vegades.
En lloc de pagar-la 4 vegades, la pagarem 6 vegades
a l'any. Això no és ètic, vull dir, no.
És a dir, que el rebut de l'aigua anualment ja mos s'incrementa,
sí,
35, llavors, euros.
Sí, uns 35, 34 i mig, no? Perquè està, sí. Va, però això és molt ètic, jo dic que és més proporcional, no? Perquè vostès ho poden aprofitar que els dos mesos passen al trimestre, els passen a bimensual i mantinguessin la mateixa cosa. És que, clar, és que també tots hem de saber que el preu de l'aigua del metro cúbic que comprem al CAT, al Consorci d'Aigües de Tarragona, també té un preu. Pues, home, donem-nos tota la base i ho analitzarem tot. Nosaltres estem parlant de que això, en un rebut a la mà, no és molt ètic, perquè el preu de l'aigua ha canviat. Abans eren 3 trams, ara són 4. I jo la gent ho recordo perquè aquests 4 trams se van modificar i es van aplicar ja al 2013, quan abans del 2013 havien 3 trams, no? I el primer tram, el d'ús domèstic que estic parlant, de fins a 30 metres cúbics se paga un cèntim. Quan passes de 31 a 45 se paga 0,58. Quan passes de 46 a 60 trimestral, ara serà mensual, se passa a 2,81, i quan ja passes 60 metres cúbics ja a 4,28. Si tu llegeixes allò, dius, penalitzen els que consumeixen més. Val. Abans com estava? Pues abans havien 3 trams. L'última vegada que es va fer allò va ser el 2011, que va canviar això. Pues era, el primer tram era fins a 30 metres cúbics, eren 0,49 cèntims, el segon 0,64, i el tercer, que eren ja més de 45 metres cúbics, 2,95. Però la quota de servei estava a 5 euros. A 5. El 2009, a 9,93. El 2009. El 2013, bueno, el 2011, 5 euros. I ara, el 2013 i 14, 17,21. Bé, no ho trobem molt ètic, això. Ara, per ser equànims i tot, volem saber quina evolució ha tingut el preu del CAT. I doncs, tindrem més judici de valor per analitzar això. I és el que vam demanar al regidor oportú, de que fes una comissió específica com semestral o trimestral, com vulgui, per poder donar la nostra visió i tindre més documentació a l'abast per poder analitzar i no fer demagògia, que algú pot caure en un parany de fer aquesta demagògia, no? Per tant, si ells no volen que ningú caigui en aquesta demagògia, perquè això sigui així, té que ser transparent i donar, que no diguin ho siguin, sinó donar tota l'abast de la informació que podem tindre, i això se pot fer només a través d'una comissió específica de l'aigua.
En tot cas, per tancar el tema, la diferència de les fuites d'aigua la pagarà el poble.
Tots.
De manera solidària. Que era una mica el que no estava d'acord, per exemple, la setmana passada, l'Esquerra Republicana de Catalunya, no?
Home, no veiem altre sistema. Si tu després tu et vols fer un seguro particular a la companyia per tema d'això, doncs, evidentment ho pots fer, però fer a l'Ajuntament un seguro per tothom, això no és de rebut, vaja, no considero que és de rebut. Un dia te pot passar a tu i un dia em pot passar a mi, i la solidaritat passa així.
Comentava més que res perquè moltes propietats eren més susceptibles de, bueno, sobretot posant urbanitzacions i tal, no?
Bueno, sí, d'acord, estic d'acord, però és a dir, nosaltres no, en aquella comissió no va sortir cap alternativa més que no sigui aquesta, i si l'havia, doncs la tenien que dir, i si no la diuen és que no hi ha cap més. Les coses són així. Llavors, hem d'acceptar aquest sistema de solidaritat perquè no hi ha cap més alternativa. Aquesta és la realitat. El que sí, en el seu conjunt, és un pas endavant, en el sentit de que un ciutadà que té un problema d'aquest tipus guanya un dret. I això és un pas endavant.
Jo voldria dir una cosa, perquè jo durant els mesos d'estiu vinc en una urbanització aquí a Trescales i sí que m'he trobat amb gent que les fuites... Sí, vull dir, les fuites d'aigua no són voluntàries. Vull dir, a la millor tenen una fuita en un jardí, i en un jardí és difícil. Vull dir, jo la vaig tenir. Jo la vaig tenir i l'únic indici que tenia és que sí, l'herba allí creixia bastant més. Però vull dir, fins que l'aigua, la companyia d'aigües me va dir, cuidau, que estàs gastant molta més aigua, i la vaig tenir que pagar, vull dir, com tothom. Jo m'he trobat en gent, en un paper, a la porta de casa meua, dient, mira, m'ha passat això, o trucant-me, i no plorant, però quasi, eh? Jo he vist factures de 3.000 euros i de 3.500 euros, i és persones que, a veure, que no tenen una economia per a poder
afrontar
aquest pagament. I ho ha tocat pagar. Vull dir que jo me solidarizo i reconec que tothom qui té una fuita no és voluntària, no és una persona que ha obert el grifo, au, adeu, que me'n vaig. Vull dir, són fuites.
De manera, Gemma, hi ha que també revisar les aixetes, els depòsits del...
Sí, nosaltres, per exemple, a la casa nostra...
Més sofisticats que això ja...
Sí, nosaltres, per exemple, a casa nostra ens vam instal·lar, degut amb aquesta fuita que vam tenir, doncs ens vam instal·lar a través del fontaner, eh? Vull dir, no és que anéssim a cap empresa, sinó que el fontaner propi nostre, que sempre ens ha treballat, vam dir, bueno, ens ha passat això, què podem fer? Vull dir, vam posar una sèrie d'aixetes de pas que quan no estem en aquell xalet, doncs se tanquen i t'ajuda a que si hi ha una fuita sigui del comptador en carrer. Això sí, però dintre pues, tindreu o està pendent. Bé. Vull dir, d'obrir la porteta, revisar-te el comptador...
Bé, i les bombes del depòsit del vàter, que
sí, no
queden enganxades, i clar, això hi ha que tindre molta cura. Per això és la campanya de sensibilització, que és important que el ciutadà ho sàpiga.
Anem a parlar del calendari del contribuent, un altre tema dels quals n'hem parlat aquí, i que, bueno, també és motiu de debat pel qual pues, una bona part pensen que sí que per una banda s'afavoreix a que el contribuent vagi més tranquil a l'hora de pagar, però que per l'altra, és a dir, quin surt més beneficiat és l'Ajuntament, en alguns dels representants dels partits polítics que passen per aquí.
Una cosa és l'augment de l'IBI, i l'altra cosa és l'administració de l'IBI. L'Ajuntament no som tots, o és que és una casa diferent? Nosaltres on estem? Representant els administrats, a l'oposició o al govern. Però jo no vull que el meu ajuntament tingui sacsejades de tesoreria, no? perquè després, degut a això, uns quants proveïdors han de tindre liquiditat, ho tinc a plaçar 3 mesos o 4. Per tant, quan analitzem aquestes coses, ho hem de fer de la vessant del contribuent i de la vessant de l'administrador i l'administrat. Que l'administrat...
Hacienda somos todos, no?
Clar, clar. Els que estem en política municipal hem de tenir aquesta visió genèrica i àmplia. No? Guanya el contribuent? Sí. L'Ajuntament se'n beneficia? També. No per l'augment en si, sinó per la recaptació. Això de l'augment és una altra cosa, sinó per la recaptació. Què passava? Que quan se posava el cobre l'1 d'agost, l'Ajuntament a nivell de tresoria tenia sacsejades, falta d'ingressos en 6 mesos quan teníem les festes majors, al febrer. D'ingressos importants en quant a tributs, és l'IBI el més important. I anava a l'agost. Sí que donava després fins al 31, al 30 de novembre. Però també te dona una situació de dir, si tu vols el tip domiciliat, li podem fer 3 pagaments fraccionats en 3 pagaments. L'abril, juliol i novembre. Sí que es trau un mes, que abans era el 30 de novembre, però és que el 83% estan rebuts, estan domiciliats. És la realitat. El 17% no. Si tu ja tens que fer aquell pagament equits euros, tu ja tens que fer una previsió que l'últim dia ja no serà el 30 de novembre, sinó que serà el 31 d'octubre. Bueno, doncs tu tens que fer-te la teva gestió de casa teva, que s'has portat molt bé, fer el raconet cada mes, i quan arriba el moment de pagar voluntàriament l'últim dia, doncs se baixa i paga. Els que ho tenim domiciliat, doncs tens que posar la suficient dotació perquè sàpies que tu el dia 1 d'abril, l'1 de juliol i l'1 de novembre, l'últim dia, t'hi vindrà el pagament i te restaran una tercera part del teu col·lopó total. Per tant, contribuent, afavoreix? Jo crec que sí. I l'Ajuntament també. A l'Ajuntament també, que som tots. I l'Ajuntament no pot tindre estes sacsejades destacar el mes d'agost després de passar uns temps que encara els turistes a part de Setmana Santa, no? Que algú haurà pogut llogar alguna cosa. Però tenim uns mesos dolents d'ingressos, molt dolents, i per tant, aquestes tensions de tresoreria s'eviten, i una persona que està a l'Ajuntament com a polític d'una forma voluntària, per molt que estigui a l'oposició, crec que tindrà aquest criteri magnànim, perquè el dia de demà pot governar ell, no? I per tant, aquelles tensions de tresoreria potser no les tindrà. I se donarà compte que la seva visió serà diferent. Per tant, hi ha que ser magnànim amb això. Que en beneficia el ciutadà? Sí. Amb el fraccionament, parlo. No en l'augment, sinó amb el fraccionament. Se beneficia l'Ajuntament, també. També.
Clar, per tant, és a dir, podríem dir que en definitiva hi sortirà tothom.
Ara, doncs. Ara,
perquè pel ciutadà també ha de ser bo que l'Ajuntament pugui millorar aquestes...
un proveïdor, que pot ser qualsevol del poble, no és mateix tu disposar d'uns diners que hasta el mes d'agost no te'l paguen, i tu te tinc aquí dir, escolta, d'aquí 3 o 4 mesos no te'l puc pagar perquè he tingut una atenció de tresoreria que no... Home, els proveïdors guanyaran, també. No allargaràs. A més, el compliment del pla, que són 60 dies, doncs a vegades s'ha passat a 3 mesos i 4, no? A veure, avui ha sortit, per exemple, ja que estem parlant de l'IBI, ha sortit el diari publicat pel Ministeri d'Hisenda que han fet una estadística del rebut mitjà de l'IBI, no? I la Cala, pues, està en primer lloc, estem parlant del Baix Ebre, amb 318 euros de mitjana. Després m'ho seguís Ampolla i després Tortosa. Per tant, a veure, allò que es deia abans, políticament parlant, som el municipi que paguem menys de l'IBI i tot, pues ara han passat 2 anys, 3 anys, del 2013 parlo, i això pues, són coses que veus i dius, ostres, la Mella de Mar està per damunt de Tortosa, per damunt de l'Ampolla, per damunt del Perelló, per damunt de Camarles, per damunt de l'Aldea, per damunt de Rosetes. No, parlo de Baix Ebre. Clar, doncs, bueno, de la realitat, doncs, l'Ibis ha pujat molt, moltíssim, i diguem ser rànquing, i això doncs, bueno, és una cosa que no es pot negar. I és el que dèiem abans, que l'Ajuntament ha fet esforços, l'equip de govern concretament, d'acurar la despesa, sí, però el 70%, 80% l'esforç de que ara poguessin gaudir d'un estalvinet ha sigut del cobrament de l'IBE. I això és la realitat. I ningú pot negar-ho. Ningú ho pot negar. I això és així. I punt. I que nosaltres estem en una postura que som intentant ser objectius, no? I no fer demagogia, no? I sí al calendari del contribuent en la forma del repartiment de l'IBE, però que s'ha fet una pujada important en dos anys, tres anys, que hem liderat el rànquing del que si abans estàvem al final, doncs ara estem al primer. I això és la realitat.
Quan parlàvem moltes vegades del tema impostos, del tema deute, ara, per exemple, hi ha un altre dato que suposo que amb la regidora en parlarem, que és el tema d'ingressos per taxa turística. Moltes vegades veiem que en localitats com les nostres costa de definir els paràmetres, els criteris que marquen si tenim més o tenim menys pel número d'habitants. Jo ho dic una mica pel tema que vostè comentava. Estem al capdavant de la comarca del Baix Ebre. Per què mos guiem? Per habitants, per cases,
no.
Per visitants...
Això és l'IBI mig, per... això és l'IBI mig pels rebuts de contribuent. Perquè jo tinc entès. Un pot tindre tres cases, un pot tindre quatre, però el contribuent. Escolta, l'estadística sempre és, quan se diu el deute per habitant, sempre pel número d'habitants que hi ha empadronats. Que hi ha altres sistemes, sí, però el que utilitza tothom, la demografia i tot, és per habitant.
Tot i que quan se paga per una casa, hi ha molts que tenen casa i no es consideren habitants.
Clar, però és així, és el paràmetre, no és una cosa matemàtica, però és un referent, no? Quan parles tu de taxa turística, que després la gent me'n parlarà, home, però hem liderat doncs, una recaptació, també, eh? No estem parlant que és un premi.
Sí, però que vull dir que demostra també que pot ser... És a dir, hi ha una activitat que no tenen altres municipis, inclús molt més grans que nosaltres, al territori.
Això és positiu en aquest sentit, però no deixa de ser una taxa. Una clavada més, eh? No deixa de ser això. Que, per cert, ho aprovo, una taxa turística, que està. Però no perquè tu puguis pagar, perquè hi ha un control. I això sempre he dit ja quan era alcalde, que a vegades deixàvem llogant pisos en males condicions. I això haurà un certificat d'habilitat de l'habitatge, que això ja en parlarà ella, i deixo la paraula a ella perquè jo m'estic massa i, per tant, això també tinc la part positiva.
Regidora, comentàvem això, que, per exemple, la taxa turística hem doblat al segon municipi que més ha recaptat a totes les Terres de l'Ebre, no a l'Ebre, a totes les Terres de l'Ebre.
Sí, és cert, vull dir, hem recaudat uns 6.000 euros, vull dir que és una cosa que a mi em va impactar, no m'ho pensava, i sol era los que era càmpings i hotel, i mira que tenim poc en això, però bueno, en fi, és el que diu Joan, és una taxa, és un afany recaptatori que té la Generalitat de Catalunya. No? I ara no és això, és que ara també tenim el problema, bueno, molta gent que tingui una casa que faci un ús turístic, que el llogui a l'estiu,
el típic lloguer del mes d'agost,
que tothom ho ha fet
juliol,
i que
pues
ara això també avui dia està regulat, la gent pot trobar el que és tota la documentació a la web, a www.ametllamar.cat, a la part, diguem, dreta surt, lloguer turístic, i allí et pots llegir perfectament, o si no, també venir aquí baix a l'Ajuntament, a l'atenció al ciutadà, que se li explicarà perfectament, i sobretot tota aquesta gent que llogui a les cases, pues que ens n'ha sabent que hi ha inspeccions, hi ha multes.
Penso que ja s'han produït sancions, no?
Sí, sí, vull dir, de 3.000 a 90... Jo me sembla que llegim 90.000
euros.
A 900
o a 600.000
euros. Vull dir que és un disbarat i la gent l'únic que té que portar és el DNI del propietari de la casa de lloguer, la cèl·lula d'habitabilitat i després l'últim rebut, si de cas de l'IBI, perquè allí va la referència catastral. És l'únic. A la metlla crec que ja hi ha més de 400 habitatges
que estan registrats.
I l'Ajuntament l'únic que fa és cobrar una taxa d'uns 50 euros i en això és que ja t'inscriuen directament a lo que és a l'àrea de turisme de la Generalitat de Catalunya. Vull dir, és l'únic que fan. Després allí ja t'explicaran tu el que tens que fer per fer, per a recaudar, perquè és recaudatori.
Sí, perquè se suposa que clar, sí, aquesta taxa s'ha de gravar sobre la persona...
Sí, sobre les persones que tu llogues el pis.
Molt
sí
bé.
Que estan exentes les menors de 16 anys o, per exemple, als hotels seria la gent que va a tipus de l'inserso. Aquesta gent també està exenta, però de 16 en amunt tu tens que cobrar i on baremo, vull dir, ja està. Està allí inscrit, lo baremo. Això sí, no es pot cobrar més, ja de 7 se cobra per dia, per un màxim de 7.
Vull dir, si estàs 15 dies, la segona setmana ja no ho pagues.
No, és gratis, com aquell que diu, però no ho és. Jo sí que recordo a molta gent que tingui un habitatge que faiga l'ús turístic que vingui a l'Ajuntament, que s'informi, sobretot per no tenir un susto. Perquè a la millor potser el que hauràs llogat aquell mes se n'anirà en una multa i la veritat és molt desagradable.
No, he vist jugar a la premsa que hi haurà inspectors.
Sí, 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 sí.
Sobretot a temporada alta.
I més en temporades com aquesta, que les administracions sempre van...
Home, la veritat me sembla que he dit que el 2000... Això va aplicar el 2012, el desembre del 2012, si no recordo malament. Aquesta taxa va entrar en vigor el desembre del 2012.
Bueno, havia...
I me sembla que porta ja recaudats 41,6 milions d'euros, eh?
Sí, 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 sí. A veure, havia abans un real decret, però este ja se va, diguem, derrogar i va entrar al novembre del 2012. Lo dels habitatges turístics va entrar al desembre del 2012. En canvi, lo dels taxa turística, que és per hotels i càmpings, aquesta sí que va entrar per Tots Sants, diguem, l'1 de novembre del 2012. Aquesta se va adelantar una mica. Sí que en 14 mesos la Generalitat ho ha fet públic a tota la premsa, que ha recaudat més de 41 milió d'euros. Que, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, no estem parlant d'una...
De totes maneres, d'altres països ho fan,
sí,
això.
Sí, sí, vull dir, jo he anat a països que m'ha tocat pagar i la primera vegada que em va passar va ser a la Polinèsia, ho recordo, i em van demanar en aquell temps 5.000 pessetes. I vaig dir, mare de Déu, i això per a què és?
Que la polèmica és que en temps de crisi s'aplica això, no?
Clar, clar, clar. També cal recordar que el 70% d'esta taxa se la queda a la Generalitat, però un 30% molt repercutix als ajuntaments. I la metlla el que vol fer amb això és, per exemple, arranjar pues, algunes platges, com les, principalment les que tenim bandera blava, i també en l'Ajuntament del Perelló i de l'Ampolla, pues posar com unes valles, podríem dir, a tot el que és l'OGR, al 92, perquè hi ha llocs que, la veritat, no està...
Són perillosos.
Sí, no està gaire bé. Sobretot si portes nens, has d'anar bastant al tanto.
Això que dius tu ara, com que vam sol·licitar l'OGR a través del Consell Comarcal,
sí,
per
sí,
poder
sí,
arranjar el mínim, pues també vam aportar aquesta documentació.
Sí, sembla que...
Una part de la taxa turística anirà a revertir el manteniment i l'adequació d'aquest GR92.
Anem a parlar d'altres temes, com l'externalització de l'enllumenat. També n'hem parlat en moltes ocasions, hem sentit opinions per a tots els gustos, gent que considera que és un error externalitzar aquest servei, gent que considera que, bueno, que és un benefici perquè serà evidentment pues un servei que a l'externalitzar-se i donar-se a una empresa privada pues, pot anar i pot funcionar millor. El Partit Popular, és a dir, vostès sempre han dit que eren...
Van fer-ho.
Que eren favorables.
Clar. Nosaltres vam fer-ho a l'empresa CECE, i pensar, el treballador actual va entrar a treballar en aquesta empresa i després va quedar a l'Ajuntament, no? A veure, aquí hi ha que fer una inversió, segons tinc entès a la memòria, d'uns 600.000 euros. I a vegades... l'eficiència d'un enllumenat públic està en la seva conservació i manteniment. Té l'Ajuntament de l'Ametlla capacitat tècnica i operativa per fer això? No. No. I si ho tingués, i si tingués tindre-ho, són nòmines, si ho vau ser, a nivell, diguéssim, d'empresa municipal. Nòmines d'un tècnic enginyer, de personal qualificat, etc etc, que fa una programació de la inversió, de l'estalvi, etc. Hi ha empreses privades que tenen aquesta capacitat per fer-ho. Hi ha molts municipis importants i, a més, nosaltres tenim un problema agreujat que és la diversificació del territori que tenim, les urbanitzacions, en què això encara li fot un problema afegit, no? I per tant, una companyia privada que fa aquesta gestió, en principi, no estic a demonitzar massa. Si una empresa no complís els seus objectius, se denuncia el contracte i s'ha acabat. Però en un principi crec que és aprimar l'administració amb personal, i una empresa privada, quan tu li fas aquella concessió del servei, té que respondre als objectius del pla del plec de condicions que se li ha marcat. I aquí és on està l'Ajuntament, té que ser vetllador del compliment d'aquests objectius, que són l'estalvi energètic i un bon funcionament i manteniment del llumenat públic. Per tant, jo no tinc a explicar res a ningú. Que alguna companyia pot fer figa o pot no ser responsable, hi ha uns mecanismes de penalització d'això, però que sigui l'empresa privada de demonitzar-la, jo no ho comparteixo. Ni l'Ajuntament ho pot fer tot, ni tampoc s'ha de prevegir de tot. Però un exemple de la meva gestió passada, que el servei públic de l'aigua ho va fer, aunque sigui públic, una empresa privada, com una empresa privada, però amb el control de l'Ajuntament, i en l'enllumenat públic, sobretot el que eren les urbanitzacions, ha pres a treure l'empresa CC i els punts de llum d'aquí, i això l'eficiència energètica es va notar. Ara no tinc les dades d'aquell temps, però es va notar. Per què? Perquè són empreses especialistes, l'empresa CC, per exemple, que és la que vaig contractar, o l'Ajuntament va contractar en aquell moment, treballa a l'Ajuntament de Barcelona, a Diputats de Barcelona, a Tarragona, en fi. Escolta, i la cala té un... Si tu digues el perill o no cal, doncs possiblement, però la millor és que té 5 urbanitzacions i una de les més grans d'Espanya, que és Tres Cales, i hi ha problemes d'enllumenat.
Sí.
I un cablejat que estigui a canviar, és a dir, de fer una inversió de 600.000 euros, tinc entès, i per tant, a part d'aquesta inversió, després vindrà els guanys, que és l'estalvi energètic i el bon servei que pugui donar als veïns d'aquella zona.
Alguna cosa més respecte al tema este? No. Vostè volia comentar algun tema relacionat amb temes turístics, promoció turística, la presència de l'àrea municipal de turisme
sí,
a la Fira Internacional de Moscou, no?
Sí, de fet, demà hi serem ja presents, crec que avui ja marxaven, no? El gerent i un acompanyant, i a través del conveni Corner, que és a través de la Diputació de Tarragona, de turisme, doncs això ens permet anar-hi, perquè què passa? Que si haguéssim d'anar sols, això ens costaria al poble de la Cala, ens costaria molts de diners, però a través d'aquest conveni l'Ajuntament també ens ahorrem diners, podem anar gastant menys, i a més també tenim la possibilitat d'anar a altres fires, com per exemple a la de Londres, a una que es farà a Lió, que també hi serem presents, o a Fitur, a Madrid, o a la de Pamplona. Vull dir, també ens donem a conèixer no sols a Catalunya, sinó que hi ha arreu. A més, el nostre grup pensa que, vull dir, el potencial que té avui en dia ja el que és el mercat rus és evident. És evident, podem anar a Salou i a Cambrils, tenen un gran potencial rus, hi ha un potencial econòmic bastant elevat. El mercat rus, com el japonès, com el xinès, jo, des del que puc llegir en premsa, són mercats en expansió i amb molt d'auge.
I... Si em permeteixes, sí. Gemma, me ve el cap i jo no puc evitar-ho. Amics meus, però no puc evitar-ho. L'urbanització Port Olivet.
Ah, bueno, sí.
Que els tenim aquí.
I els vam...
I els tenim aquí, no calien anar a buscar, els exportaven aquí. Crec que serà un error polític-urbanístic important, que això ho recordarem. Perquè era l'urbanització amb menys densitat de tot el terme i propietats de luxe, que aquí venien 60. I aquests 60 te porten a 60 més.
Segurament.
I era una promoció gratis. Me ve el cap això, perdoneu l'allò, però me ve el cap això.
Ja...
En fi... Sí,
bueno, és el segon any, crec que assistim en aquesta fira, la MIT, no? A la Fira Internacional del Turisme de Moscou, i allí s'espera, doncs, segons tinc entès, uns més de 90.000 visitants i hi ha 3.000 expositors. Vull dir que jo crec que el gerent de l'àrea de turisme d'AMI està fent una gran obra, està fent una gran labor. Jo l'any passat, quan ells van venir, vaig estar parlant amb ell personalment, em va dir que havien fet alguns contactes. De fet, aquest estiu s'han vist russos al poble de la Cala. S'han vist. Ei,
abans era...
S'han vist.
Veure japoneses era...
Jo ara explicaré un fet i què em va passar a mi, perquè vull dir, jo soc comerciant, a mi em va entrar un rus i la veritat, me va alegrar el dia. Me'l va alegrar. I crec que com a mi potser li havia alegrat a més gent, perquè portava més bosses. Vull dir, a mi me va fer una compra, no diré el que es va gastar, evidentment, però vull dir...
Feia goig, vaiga.
Ostres, estic per a deprendre rus, vaig dir, no?, al meu marit quan va arribar a dinar. Sí que tinc entès també que han anat al Tunatur, han vingut autocars expressament amb ells, i a veure si tenim la sort pues, que li agrada el poble de la Cala, tenim bon menjar, tenim molt bones platges, tenim sol, el shopping, que és el que ells volen, i a més és que ho volen també d'alto standing, vull dir, volen tendes de luxe, això no ho tenim, però bueno, tenim a Reus a 25 minuts i no hi ha problema.
A més, un turisme que pareix que en moltes ocasions també adquirix propietat, no? Més que anar... tot i que, evidentment, hi ha una part de ser turisme que també busca hotel, i busca platja, i busca salou, però...
Jo tinc una miqueta d'experiència en el tema del projecte de l'organització de Port Olivet, no?
Volia entrar ja en el tema de es parla d'infraestructures hoteleres, no?
Sí, sí. Ah, bueno, perdona, i aquesta interconnexió del cas d'aquí ja existia en aquell moment, perquè aquelles famílies, els 60 xalets que es tenien que fer, ja estaven ja... tutelats, ja estaven ja tutelats. I me recordo que me van presentar en un era que era un que tenia la parcel·la més gran ja pràcticament adjudicada per ell, era el president de la companyia aèria israelita. Imagina't la capacitat econòmica que tenia aquell home. Clar, això, perdoneu, però crec que serà un error que l'arrastrarem anys i panys.
A veure, el cas més clar el tenim, l'opòsit de Cambrils, l'ha comprat un rus. No cal anar a dir res més. De fet, s'estan fent inversions immobiliàries bastants de diners a la Pineda.
Fan les tientes, no? Les tientes, això de...
Això ara ja han prohibit.
Sí, però el que és conseller comarcal també, l'alcalde Josep Mas, està aquí a Trina, perquè venien i no se beneficiava el Fra de Carles Soma, Tortosa i tot, turísticament.
No, ho dic perquè em penso que això ara està prohibit,
sí,
no?
Sí, em sembla que sí.
Una resolució d'una jurisprudència, perquè potser la relativa no va quedar prou clara i aquí hi ha que assumir responsabilitats polítiques en aquest sentit, i que les ganaderies d'aquella zona, que van a veure les corrides perquè proven les baquetes i tot això, doncs tenien així d'influència i que passaven per Tortosa i tot i compraven souvenirs. Per tant, això ara, al no fer-se, se'n van a Castelló. Ens passen de llarg.
Parlava d'això, de que també se n'ha parlat darrerament de noves i futures infraestructures turístiques aquí a la població.
Sí, de fet, vull dir, aquesta setmana, el dilluns, vam ser portada del Diari de Tarragona, dintre també en una gran explicació, vull dir que de l'oferta que hi ha de la zona hotelera de Calafort, de Tres Cales segona fase, no?, de l'hotel que està en projecte, encara que de moment pues, hi ha un problema, que és d'aternanament, que es diu, no? I és que encara la delimitació de l'espai públic no està ben bé...
El domini públic.
No està en fites, diguem, és un... I que sí que diuen que està aprovat per costes, però es falta rebre una documentació... i no sabem ben bé anteposar doncs, les piscines. Suposo que deu ser l'únic problema que hi ha, ja que és un projecte que, vull dir, jo personalment i el nostre equip porta bastants plens preguntant, a pregs i preguntes com està, ja que s'ha anat endarrerint, s'havia de presentar un avantprojecte en una fecha que no es va poder presentar, i clar, nosaltres la nostra preocupació era esta, si este projecte es portava endavant o no. Sí que tinc que dir que el Diari de Tarragona posa que l'empresa en qüestió És, se diu Telgis, i no és cert, se diu Gestions Geldis Societat Limitada. Vull dir que si algú vol veure-ho al registre mercantil, pues no és Telgis, és Geldis, en J de gat. Vull dir, és l'únic.
Després també jo crec que deu estar pendent molt bé en la construcció del pont. De la,
sí,
de la
suposo fase. Que
això
també.
És vital perquè dona la connexió amb aquella zona, al carrer Barcelona, que és el pas aeri per salvar l'autopista i la via fèrrea.
I la via del tren.
És una infraestructura importantíssima, sí, per l'ubicació d'equipaments d'aquesta, sí, categoria.
S'espera una inversió d'uns 10 milions d'euros i després la construcció tenim entès que durarà uns 18 mesos. 18, poden ser 20, però bueno, si és una realitat, doncs benvinguda sigui.
Estem en el tram final del programa. Regidors, jo voldria treure un tema territorial, que és el tema del pla, del que s'anomena Pla de Conca. Hem assistit fins i tot a un consens de tots els municipis del Delta de l'Ebre darrerament per defensar-lo. Per tant, hi ha certa unanimitat al territori en quant a la necessitat d'ampliar els cabals mínims marcats inicialment. Quina és la seva opinió en tant que, evidentment, regidors del Partit Popular?
Bé, personalment jo discrepo del que passarà potser al proper ple comarcal del divendres. Jo he treballat perquè hi hagués una, com a portaveu que soc...
Quan diu discrepa del que passarà al ple del Consell Comarcal...
Discrepo de la posició del meu partit a el que passarà al ple del Consell Comarcal del divendres este que ve.
Molt bé.
He fet tot el que he pogut per arribar a un consens institucional amb una moció institucional, no? Però sembla que això és impossible perquè aleguen que el caudal mínim ecològic ja ha millorat una mica.
Alega, està parlant del govern.
Sí, ha millorat una mica i això sí que és cert, però per a mi és insuficient. Per a mi, personalment, és insuficient. Considero que quan se parla d'un cabal ecològic ambiental del Delta al tram final, per a mi prevaleix, primer, quan se fa un cabal té que predominar l'ús de boca. Això és vital. Si hi ha 100 litres i si fa falta, 100 litres tenen que anar a l'ús de boca. I segon, per a mi, és el cabal ambiental, ecològic. I tercer, el regadiu. Aquesta és la prioritat que jo li dono. Aquí sí que li donen importància al cabal medioambiental, però també està tota la part de dalt, que és el pacte de l'aigua, que s'enduen molta aigua a la zona d'Aragó
abans d'arribar a Catalunya.
I aquí és un problema, a part de, també de la sedimentació que hi ha, dels pantans de Mequinensa, etc. Per tant, aquest caudal sí que millora alguna cosa, perquè ara serà un caudal mínim obligatori que passarà, dic mitjà, de tot l'any, 106,9 metres cúbics per segon, i abans estava no obligatori sobre el 100. És millorar algo, però crec personalment que estigui millorar bastant més, aunque sigui a conseqüència de traure menys aigua pel regadiu. La Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, que depèn de la Generalitat, també fa molta demagogia, també, hi ha que dir-ho. Això és impossible, mantenir un caudal ecològic de 7.000 hectòmetres cúbics any. Això és impossible. No hi ha aquesta aigua. I s'agafen amb això. Ara, el pacte, el diàleg, és arribar amb una cosa, doncs, bueno, i dir, escolta, com que és reserva de biosfera, que això també té que tindre-ho en compte, més sensibilitat a augmentar aquest cabal ecològic, i espero que hi hagi el consens necessari en el govern d'Espanya, perquè això dura 5 anys, després, ara, per cert, que el govern socialista el va deixar al calaix, el 2009, perquè tenia que aplicar-se el 2010, cap al 2011, el 2015, i ho va deixar al calaix, no? I llavors, aquí les comunitats de regants, doncs, la de l'esquerra està en contra, en un principi va votar a favor del pacte de l'aigua que es va fer, i la de la dreta està a favor, igual que la comunitat de regants del canal Segarra-Garrigues, no? Que també és Catalunya, algú va negociar això allà, i per tant, personalment, tu m'ho has preguntat personalment, penso que el caudal ecològic té que ser més gran del que tenim ara al Delta. Primera, per raons ambientals, i perquè som reserva de biosfera, i per una altra cosa, que el territori nostre, les Terres de l'Ebre està per damunt de qualsevol posicionament polític que pugui tindre qualsevol partit polític. I fora de demagògies, i fora de... perquè demagògies hi ha per tot arreu, eh? Aquesta és la meva opinió.
Per tant, m'està avançant el posicionament al plenari comarcal?
El meu posicionament al plenari comarcal, avui per avui, no tinc la garantia de que el nostre grup pugui firmar un document institucional en contra de s'acabar el mínim ecològic. No la tinc la garantia. Me reservo el dret personal de prendre una decisió el divendres sobre aquest aspecte, si se fa esta declaració institucional o no.
Bueno, estem ja acabant. Alguna cosa més, de manera breu,
sí,
algú dels dos?
Sí, jo voldria dir una cosa. Fa dos o tres setmanes, ara no recordo ben bé, al programa Fil Directe amb l'alcalde va haver una senyora que va trucar a fer-li una pregunta al nostre batlle si era cert que a les nits sols teníem un policia local. El senyor alcalde li va contestar d'una manera pues, que la veritat a mi no me requereix una contesta molt evident i jo li he de dir que sí, que era cert. Curiosament, a partir d'aquella trucada, se van rebre ordres a la policia local de que s'incrementés en un agent més. O sigui, els torns eren de dues persones...
Però la senyora què va preguntar?
La senyora va preguntar si era realment que a la nit sols havia un policia. I tinc que dir que sí.
No, perquè la gent s'enteri si era un policia o...
Sí, sí, un policia local. Dir a la gent que quan hi ha un policia local, aquest policia local no pot patrullar. No és que ho diguéssim nosaltres, vull dir, és que ho diu la llei. Què passa? Aquest agent té que estar a l'oficina. I si hi ha algun incident o alguna cosa, el que té que fer la gent és trucar als Mossos d'Esquadra, suposant que els Mossos d'Esquadra estiguin al terme de la metlla, perquè a la millor no poden ser-hi, que a vegades ha passat. Els Mossos d'Esquadra no estan. Curiosament, després d'aquesta trucada, que per cert va ser regidora pel Partit Popular, sí que es van donar ordres de que s'incrementés en un agent més, d'acord? Però tinc que dir que a dia d'avui l'oficina d'allà dalt del polígon, si tu vas ja està tancada, no et sorprengui. I inclús fins a setmana, tampoc. A la tarda sí, a la tarda hi ha un agent, però de dematí no n'hi ha. Jo, la veritat, jo trobo que és un cas greu. Un cas greu que en un poble com l'Ametlla de Mar, en l'extensió que tenim, fa dos anys o tres, no?, se van despedir a dos policies perquè sobraven, jo encara no entenc per què sobraven, perquè han hagut policies que s'han jubilat, no s'han cobrit baixes per jubilació, no es cobreixen baixes per malaltia, no es cobreixen baixes per acomiadaments. Vull dir, jo no ho entenc. Jo no ho entenc. Inclús també l'alcalde va dir, no sé per què ho va dir, que amb ell li constava que eren de 3 a 4 agents per torn, quan això jo no ho tinc així entès. Vull dir, jo he preguntat, he parlat, i els agents per torn són 2. Què significa 2? Que si un agent està en 39 de febre, com ha hagut un cas, li toca anar a treballar, perquè no hi ha ningú que el supliixi. I si no va a treballar, la gent que queda s'ha de quedar a l'oficina perquè no pot patrullar. Vull dir que jo crec que tenim un problema i de vegades sembla que es vulgui emmascarar o no parlar. Jo aquest tema el vaig tractar al maig de l'any passat en un ple i no vaig rebre cap mena de resposta, ja vaig fer la pregunta, inclús vaig preguntar perquè la policia local a l'Ajuntament de l'Ametlla ens té 2 contenciosos administratius, no un, 2, del primer ja hi ha sentència firme del jutge, ja hi ha sentència, sí que el jutge va dictaminar unes mesures cautelars que l'Ajuntament se les ha saltat, hi ha sentència firme del jutge donant la raó a la policia local i l'Ajuntament el que va fer l'últim dia va recórrer. Ara esperarem una altra vegada a veure què diu el recurs, han recorregut l'Ajuntament, però tot i amb això són gastos jurídics que són bastants i que trobo que ens ho hauríem de fer mirar i assentar-nos en la policia i parlar seriament, no sol l'equip de govern, sinó que tots els polítics que estem avui en dia dins de l'Ajuntament.
Pues molt bé.
Gràcies.
Regidora Gemma Margalef, regidor Joan Font, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Bona tarda.
Gràcies.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.